Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del fet que Barcelona multiplicarà els punts de recollida de mercaderies per evitar els lliuraments fallits de paquets. Bé, en aquest cas, també per evitar doncs, embussos de trànsit, allò que les furgonetes de paqueteria moltes vegades doncs, han d'aparcar per lliurar els paquets. I a vegades no està l'espai o està tot ocupat. A més de la contaminació, de la política anticontaminació agraïda per tots els ciutadans de Barcelona. Parlem d'això amb la Laia Bonet, que és regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Laia, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Laia. Bé, com funcionarà aquest reordenament de la recollida de mercaderies?
Doncs, de fet, el que hem fet a Barcelona és una estratègia per la distribució urbana de mercaderies amb la voluntat, com deia, d'endreçar aquesta activitat. És una activitat que tots en som molt conscients, ha crescut enormement, els hàbits de consum han canviat moltíssim en els darrers anys, a més accelerats per la pandèmia i pel confinament, sobretot. De fet, des de 2019 a 2020 van incrementar el comerç electrònic un 100% a la nostra ciutat i això doncs, acaba resultant en un impacte innegable no només en l'ús de l'espai públic, no només en la mobilitat, no només en la contaminació, sinó també en la pròpia activitat econòmica i social de la ciutat. Per tant, necessitàvem poder abordar aquest repte, però no ho volíem fer sense aquell que coneix perfectament les necessitats que generen aquesta activitat a la ciutat. I això vol dir que ens hem assegut, i aquest és l'element probablement més important de l'estratègia, que ens hem assegut amb tot el sector, amb tots els sectors que treballen en el sector, des de empreses, associacions empresarials, de sindicats, per poder conèixer les necessitats i per poder construir junts aquesta estratègia que vol ser una estratègia viva amb l'objectiu d'endreçar aquesta activitat a la ciutat. I amb aquesta característica que per mi és la més important, que és que aquesta estratègia compta amb una governança pública o privada amb tots els actors que operen al sector. L'Ajuntament posa en marxa algunes iniciatives, però les iniciatives més importants les definirem conjuntament i les definirem justament perquè som molt conscients de que la resposta i les actuacions que provinguin i les iniciatives que provinguin del sector privat en aquest tema són essencials.
Llavors, entenc, per exemple, que que et portin el parquet a la porta podria passar una vegada, però hi haurà com uns dipòsits on es deixarà si no ets a casa. Podria ser una idea, no?, per evitar un excés de trànsit a la ciutat.
Són moltes les mesures que posarem sobre la taula i que les volem acordar i consensuar amb el sector, però una d'elles, que jo crec que és important, és que volem promoure entre tots un canvi d'hàbits, canvi d'hàbits per promoure la recollida en lloc de l'entrega. I això vol dir que hem de buscar la manera de fer més fàcil aquesta decisió que sovint ja ni ens la plantegem de i per què no ho vaig a buscar en algun lloc proper a casa, en lloc d'esperar que m'ho portin a casa, si amb això puc reduir, puc pal·liar part dels impactes que genera aquesta activitat sobre els nostres carrers, sobre l'espai públic i, en definitiva, sobre la mobilitat de la ciutat. Per tant, el que farem, entre d'altres, és generar molts espais d'allò que s'anomenen lockers, és a dir, de llocs de recollida, de punts de recollida de paqueteria a la nostra ciutat amb la màxima capil·laritat possible per fer més atractiva aquesta alternativa que potser hi hauria gent que ja per convicció li sortiria, però que si no sap quins són els punts de recollida que hi ha, difícilment, o no sap que n'hi ha algun a prop de casa, difícilment optarà per aquesta opció en el moment de fer la compra per internet. I això és una de les mesures. Però, evidentment, hi ha un altre element que per nosaltres és fonamental i d'aquí que en aquesta taula compartida amb tot el sector que vol ser col·laborativa des del primer moment, ho ha estat fins ara i ho continuarà sent, és essencial, que és l'avaluació. Necessitem poder saber quins són els impactes, quines són les conseqüències d'una determinada mesura o d'una altra, i per tant el que hem acordat també és la posada en marxa d'un observatori de distribució urbana de mercaderies per poder recollir dades des del primer moment i compartir-les amb tots els actors del sector, de manera que puguem avaluar cada mesura que posem en marxa o el fet de no posar-ne, quins són els impactes que genera i a partir d'aquí poder prendre les millors decisions possibles.
Clar, jo suposo que, clar, aquest és una obvietat, el fet que com bé, molt bé deies, l'augment del comerç online, doncs, l'augment del 100%, sobretot acceleradíssim per la pandèmia, i fins i tot un 100% em sembla poc, em sembla que ens quedem curts, penso que fins i tot ha pujat més. Clar, això desemboca doncs, en un moment del repartiment, evidentment. Si això ho afegim, la pacificació de trànsit en zones de la ciutat, doncs, clava que tinguin molt sentit aquests lockers. Per exemple, el tema de les superilles. Estan ben pensades, totes les superilles? Estan ben adequades o no?
Jo crec que l'objectiu que tenen, perdó, les superilles, l'objectiu de pacificació, l'objectiu de generar espais públics, espai públic de qualitat, l'objectiu d'augmentar el verd a la ciutat, és un objectiu que compartim i, de fet, és un objectiu que hi ha al darrere d'aquest projecte. El compartim perfectament. Des de la nostra formació dins el govern de la ciutat, els socialistes compartim aquests objectius. De fet, els hem practicat històricament amb la pacificació ja històrica de zones de Barcelona. Però més enllà de compartir el què i cap on anem, és important també el com, és a dir, quin model concret de pacificació, de generació d'espais públics de qualitat, de generació de verd a la nostra ciutat implementem. I aquí és on hi poden haver diversos models possibles i per nosaltres una cosa és preveure la pacificació d'un carrer, però si volem que això sigui una tendència general en el centre de la ciutat, si volem generalitzar aquesta opció com pretén el projecte d'Eixos Verds, que de fet preveia que un de cada tres carrers de l'Eixample seria un eix verd, aleshores el model ja comença a ser una miqueta més important. Perquè generalitzar un model com el de Consell de Cent genera unes conseqüències. Generalitzar un model com el que està projectat per Pi Margall, que també està integrat dins d'aquest projecte d'Eixos Verds, en porta unes altres. Per què? Hi ha una dada que és per nosaltres fonamental. Aquesta pacificació, aquesta generació d'espai públic de qualitat, aquesta reintroducció del verd a la nostra ciutat, ha de poder ser compatible amb un altre objectiu que tenim i que crec que coincidirem tots plegats que hem de promoure, que és la mobilitat sostenible i el transport públic de la nostra ciutat, perquè és la veritable resposta a les necessitats de mobilitat de tota la ciutadania. No és altra que el transport públic. Per tant, el que no podem és imaginar-nos un model generalitzat a tot el centre de la ciutat d'eix verd que no faci compatible la pacificació, la introducció del verd, la generació d'espai públic de qualitat amb la mobilitat sostenible de transport públic. I és aquí on la nostra intenció és treballar amb que els eixos verds, el model concret en el que s'implementin aquests eixos verds en el centre de la ciutat, s'assemblin més al que està projectat per Pi Margall que no pas al Consell de Cent.
D'acord, aquí anava jo, perquè t'anava a preguntar pel del Consell de Cent que... És raro, no? És un eix verd una mica estrany. Suposo que urbanísticament parlant no serà sempre així. Si es manté aquest eix verd, hi haurà unes obres que l'adequin perquè sembli un eix verd.
El projecte que està previst de desenvolupar-se en els propers mesos al Consell de Cent preveu transformar-lo respecte a tal com és ara, és evident. I per tant, evidentment, seria un eix verd. Ara el que hi ha és una transformació provisional i el que està projectat allà és un eix verd amb plataforma única, amb molt de verd, però amb una forma, amb un model que no el fa compatible amb el transport públic. No dic que concretament hagi de ser Consell de Cent un lloc on s'hagi d'introduir el transport públic. De fet, avui ja no hi passa cap autobús. Però el que sí que vull dir és que si fugim del focus concret de Consell de Cent i el que busquem és un model per generalitzar-lo a tot el centre de Barcelona, aleshores sí que és important que no generem aquesta incompatibilitat entre eix verd i mobilitat sostenible o transport públic. En definitiva, ens podem permetre un Consell de Cent? Sí. Ens podem permetre que el model de transformació dels eixos verds a Barcelona siguin tots com el del Consell de Cent? Crec que no, perquè aleshores el que no estarem fent és compatible aquest procés de pacificació i de reintroducció del verd amb la primera de les necessitats en termes de mobilitat que tenim a la ciutat de Barcelona, que és incrementar el transport públic.
El transport públic, correcte. Doncs, Laia Bonet, regidora de mobilitat, hi ha feina per fer, eh? Hi ha molta feina per fer encara. Gràcies.
I amb ganes.
I amb ganes, afortunadament. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.